Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida les Balears a treballar plegats i posar seny en el Consell de Política Fiscal i Financera de dilluns. Illa ha defensat que el nou model de finançament singular que ha pactat amb el govern espanyol és solidari i s'ha mostrat confiat que tirarà endavant. Així ho ha reivindicat el cap de l'executiu català en un esmorzar informatiu organitzat per Premsa Ibèrica a Palma, des d'on ha reclamat a les autonomies rigor i mirada llarga per abordar aquest debat.
En aquest sentit, crec honestament que les Illes Balears i Catalunya podem posar damunt de la taula seny i deixar endarrere retrets. Els presidents i presidentes de les nostres comunitats, en el passat i en el present, del color polític que sigui, han coincidit en la necessitat de millorar l'actual model de finançament autonòmic. Defenso, doncs, que el nou model respongui a les nostres respectives singularitats.
I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha apostat per mantenir la negociació constant entre el govern espanyol i Junts, malgrat la intenció manifesta dels de Carles Puigdemont de trencar amb els socialistes. En unes declaracions des de Sant Salvador de Guardiola, al Bages, Hereu ha recordat que la legislatura espanyola va néixer fruit del diàleg i la pluralitat de la societat espanyola i catalana.
Yo creo que hay un diálogo que es sincero y es honesto y es claro. Y por tanto, la única manera de superar las dificultades es persistir en el diálogo como método, y es la manera de gobernar España. España es un país muy diverso. Solo a través de la capacidad de acordar con muchos grupos podemos avanzar, y es lo que estamos haciendo.
I un metge forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ja ha fet la revisió mèdica a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 anys, per determinar si el seu estat de salut li permet quedar exempt d'anar personalment a Madrid al judici contra ell i la seva família a l'Audiència Nacional. El judici comença, recordem, el 24 de novembre i acabarà al maig. Ha de ser el tribunal qui decideixi si l'estat de salut és prou delicat com per eximir l'expresident de fer el viatge a Madrid i permetre-li declarar per videoconferència des de Barcelona. I no deixem l'àmbit judicial perquè el jutge ha processat Íñigo Errejón per presumpta agressió sexual a l'actriu Elisa Moulà. Així ho ha comunicat avui el jutge Adolfo Carretero, que deixa a un pas de la banqueta dels acusats l'exportador de Sumar. Carretero explica que els indicis no permeten descartar una possible sentència condemnatòria. I Torelló aixeca aquesta nit el taló del 43è Festival de Cinema de Muntanya, que s'allargarà fins al 23 de novembre, superant rècord d'inscripcions del que es van assolir el 2019.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 14 de novembre i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Una càrrega de polsim en suspensió brutal, la que tenim a hores d'ara, també boirina, mala visibilitat i ambient francament suau. Ja ha començat el dia amb temperatures que en algunes comarques podrien ser mínimes d'estiu i, de fet, a hores d'ara, malgrat els núvols abundants, la temperatura passa gairebé dels 20 graus a tot arreu. També amb aquestes pluges que estan sent més abundants al Pirineu Lleidatà i a la resta del país algunes esquitxades de pluja de fang que va caient. Al llarg de les immediates hores plourà una mica més entre el Camp de Tarragona, l'interior de l'àrea metropolitana, també l'interior gironí, però no estarem parlant de grans quantitats d'aigua i sempre amb aquest ambient molt tebi per les dates i ventós, sobretot arran de mar i també als cims del Pirineu. Compta amb l'estat marítim que estarà molt esvalutat. El dissabte molt més sol, sobretot al matí, però la tarda i sobretot ja al vespre i nit de dissabte a diumenge, nova perturbació amb algunes pluges a ponent. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats tornarem a parlar del gran recapte i dels canvis en els usuaris de Càritas. Parlarem amb Ramon Falcó, que és voluntari de Càritas Castellà. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar les estafes en comunitats de veïns i tornarem a incidir en el tema dels macabres safaris a Sarajevo. A partir de les 5 coneixerem la nova associació Gent de Sabadell. Ho farem de la mà de la seva presidenta, Carme García. Tornarem a viatjar al centre de la ràdio. Avui un passeig per Badalona Comunicació. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que també avui obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, Jordi Ballar, alcalde de Terrassa, i el tinent d'alcalde de projecció de la ciutat i regidor de la Universitat Joan Salvador es van reunir amb el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, la UPC, Francesc Torra, per posar de manifest la bona sintonia i col·laboració entre totes les dues institucions per impulsar projectes estratègics d'interès comú en l'àmbit de la tecnologia i molt especialment en l'àmbit de la salut. En la trobada es va posar de comú l'interès perquè el grau en Medicina sigui una realitat al curs 2027-2028. En aquest sentit, caldrà continuar treballant amb la resta d'actors del sistema universitari per impulsar aquests nous estudis per als quals la UPC aportaria tots els seus coneixements i lideratge en l'àmbit tecnològic. S'estan mantenint contactes amb altres universitats per tal d'embastar i donar suport a una oferta acadèmica que garanteixi la qualitat en la formació dels metges i les metgesses. A més, tant l'Ajuntament com la UPC han recordat que aquesta formació es duria a terme en l'estreta col·laboració amb agents sanitaris del territori, el que consolidaria Terrassa com un centre d'excel·lència en el sector de la salut. L'Ajuntament i la UPC s'han emplaçat a continuar treballant estretament per impulsar projectes estratègics d'interès comú en l'àmbit de la tecnologia multidisciplinària, una preparació que coincideix amb els reptes actuals de la medicina moderna.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha redoblat l'aposta pel Nadal aquest any. I és que ahir al vespre es van presentar totes les activitats que es duran a terme a la ciutat, però avui, ara, us en volem destacar una de molt peculiar. I és que la ciutat tindrà un perfum propi de Nadal. És a dir, no anirà en pot petit, sinó que es podrà percebre als carrers de la ciutat in situ on hi hagi activitats nadalenques. L'Ajuntament ha detallat que la nova fragància es podrà olorar gràcies a un canvi en el detergent que es fa servir per netejar la via pública. A què farà olor Nadal a Sabadell? Doncs a canyella, una espècie aromàtica que habitualment s'utilitza a la cuina i que transportarà els sabadellencs i a tothom qui vingui a un àpat de Nadal. El nou producte es començarà a aplicar a partir del 28 de novembre, coincidint amb l'encesa dels llums i la inauguració de la Fira de Santa Llúcia. Així que a Sabadell ja comença a fer olor a Nadal, i literalment.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Televisió de Badalona ha estat finalista del Premi Miramar a millor televisió local en la 38a edició dels Premis de Comunicació Local organitzats per la Diputació de Barcelona. La gala celebrada aquest dijous al Paranimf de la Diputació ha reconegut així aquesta casa juntament amb Vallès Oriental Televisió i BTV, que finalment s'han dut el guardó. A més, els guardons han reconegut el periodista tianenc Josep Cuní, que ha rebut el Premi d'Honor a la seva trajectòria. El jurat ha destacat que la seva carrera professional ha estat marcada pel rigor, la innovació i el compromís amb amb la comunicació de qualitat. Durant l'entrega del premi, Cuní s'ha mostrat emocionat i agraït pel reconeixement. L'escoltem.
El periodisme és més necessari que mai, perquè també perilla la democràcia. Aquest premi d'honor, que generosament se m'atorga, ve a avalar aquestes conviccions compartides per tots vosaltres i amb tots vosaltres i encoratjar-me encara més en el procés d'aspirar un dia o altre, vés a saber quan, a ser un professional. No tinc la sensació encara d'haver-hi arribat. Us ho dic de debò.
Aquesta edició dels premis també ha destacat la necessitat de continuar desenvolupant un periodisme de qualitat enfront de la quantitat de notícies falses que cada cop són més habituals en l'àmbit informatiu.
Gràcies, Anna. I seguim ara des del litoral, però una mica més al sud, al Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La taula local de la infància i l'adolescència del Prat ha presentat la guia de benestar digital. Es tracta d'una eina adreçada a famílies i professionals als que dona pautes per un bon ús de les pantalles. El document parteix de l'estudi que va fer el cap 17 de setembre a uns 1.500 joves del municipi i que revela que el 68% tenen el primer contacte amb una pantalla abans dels 2 anys i que 8 de cada 10 menors de 12 anys les utilitzen entre 1 i 2 hores al dia. De fet, la guia s'ha fet adequada a cada franja d'edat. Escoltem Dúnia Olmedo, tècnica especialista en infància en risc i atenció al menor.
Per què? Perquè una família d'una escola de sol tindrà una preocupació des d'un inici, uns pares, uns adolescents doncs estan desbordats amb aquesta preocupació i vam anar fent-ho per etapes.
La guia és tan sols una de les quatre estratègies per tal de garantir el benestar digital, juntament amb un pla familiar, un web amb eines i espais lliures de pantalles. Una mesura, aquesta darrera, que ja s'ha aplicat com a prova pilot en alguns equipaments, com l'Oficina Municipal d'Escolarització, on entre d'altres s'han ofert als infants i joves alternatives. La presentació d'aquestes iniciatives s'ha anat acompanyada d'una xerrada sobre pantalles i desinformació a càrrec de Verificat.
Gràcies, Luis. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Castellà del Vallès vol dir prou a les pantalles i per fer-ho ha creat una campanya on s'oferirà una alternativa a tothom qui es vulgui adherir. L'Ajuntament posa en marxa aquesta setmana la campanya Espais Lliures de Pantalles. Des del consistori, amb aquesta acció, alerten que vivim hiperconnectats amb el món, però moltes vegades desconnectats de qui tenim al costat, i afirmen que estudis recents mostren efectes negatius de l'accés de pantalles en la regulació emocional, l'atenció, el comportament i les relacions socials dels infants. Així ho explica Anna Riera, regidora d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Castellà.
Convidem a tota la població a participar d'aquesta iniciativa per fomentar una millor gestió de les pantalles en espais públics, cafeteries i restaurants, i donarem una alternativa real per evitar recórrer al mòbil i promoure alhora una activitat creativa, fomentant moments compartits de qualitat. Llavors, en aquests establiments adherits s'oferiran uns papers per pintar que es regalaran als establiments, això, no?, que es vagin afegint a la campanya.
Aquesta campanya respon al compliment d'un acord pres per unanimitat de tots els grups municipals del consistori, arran d'una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, aprovada en el ple del mes d'abril del 2024.
Gràcies, Albert. I ara, abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Sara Vella.
Després de l'èxit de la primera edició durant la Nit en Blanc, la desfilada de moda inclusiva torna aquest dissabte a Sant Cugat. La plaça d'Octàvia es convertirà a les 12 del migdia en una passarel·la on persones amb diversitat funcional lluiran peces cedides per 12 botigues de Sant Cugat Comerç. L'activitat servirà per donar el tret de sortida a la programació d'actes que commemoren el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra el 3 de desembre. Ferran Felius, comissionat per a les persones amb discapacitat, ha explicat al programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat que l'objectiu és donar visibilitat i normalitzar la diversitat funcional dins la ciutat. Felius també ha destacat l'entusiasme amb què els models preparen l'acte.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Aquest passat cap de setmana, a diferents municipis catalans es va dur a terme una nova edició del Gran Recapte d'Aliments, una campanya que serveix per poder fer arribar a menjar a les famílies que més ho necessiten. A Castellar del Vallès, aquest cap de setmana, es van recollir unes 5.400 tones de menjar, una xifra inferior a la de l'any passat. Per parlar sobre la iniciativa i com s'organitza, l'Oriol Ferran té al telèfon el Ramon Falcó, que és voluntari de Càritas, que és qui s'encarrega d'organitzar-ho. Molt bona tarda, Oriol.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, com deies, aquest any s'han recollit menys aliments que en edicions anteriors, no només a Castellar del Vallès, sinó que també a la resta de Catalunya. Per parlar del Gran Recapte i de com han canviat les dinàmiques solidàries, tenim al telèfon a Ramon Falcó, voluntari de Càritas. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, explica'ns una mica quin paper tens tu com a voluntari dins de l'organització.
Com a voluntari porto una feina bastant administrativa, tot i que també reparteixo aliments i porto el control de tota aquesta gent que va venint. Clar, també s'ha de fer paperassa per demanar subvencions i s'ha de fer servir eines informàtiques, que això, amb l'edat que tenim, no tothom sap com funciona. I més o menys doncs, ho vaig fent jo.
I fa quants anys que hi col·labores?
Ara ja... Doncs mira... No. I deu fer uns 10 anys ja.
Molt bé. Respecte al Gran Recapte, aquí a Castellar del Vallès, Càritas és un dels de les entitats organitzadores, i volíem parlar una mica sobre aquesta dinàmica que comentàvem, que sembla que conforme avancen els anys hi ha menys donacions. A què creus que es deu aquesta davallada?
Majoritàriament crec que el que passa és que la gent té molts problemes per arribar a finals de mes. Avui aquí a Càritas hi ha hagut un canvi important de la gent que ve a buscar aliments. La majoria, jo diria que al voltant del 70% són gent jove, noies que s'han separat o que tenen fills i la família no arriba. I, és clar, aquesta gent... I en general és un problema bastant generalitzat a tot el municipi i suposo que a tot el país. Aquesta gent doncs, han de pagar uns lloguers astronòmics, la majoria no tenen vivenda i els hi costa una barbaritat arribar a final de mes. Quan es troben amb un Gran Recapte, què passa? Que ja tenen prou problemes la majoria d'aquesta gent per arribar a ells, que doncs, no tenen disponibilitat de donar aquests de facilitar que el Gran Recapte tingui més quantitat. Penso que majoritàriament va per aquí.
I teniu la sensació potser que la gent ha deixat de percebre com una necessitat, no, el fet de portar aliments per a aquestes famílies?
No ho crec. Tot i així, sí que és veritat que hi ha un sentiment cada vegada més gran en la societat en contra de la immigració i estan molt equivocats perquè la immensa majoria de la gent que ve aquí a Castellà no és precisament gent immigrada. Tenim molta gent del poble, això que he dit, gent jove, la gran majoria són gent d'aquí, sí que hi ha immigració, diria un 15% d'immigració de gent sud-americana, i molt poca, poquíssima gent d'origen marroquí o islam. O sigui que tot això és una percepció molt, molt, molt negativa de la situació real en la que estem vivint. I suposo que fomentada per aquesta fòbia que comença a haver-hi en contra de la gent immigrada.
Com han canviat en els últims anys? Estàs dient que ara ve molta gent jove... Com han canviat en els últims, posem uns 10 anys, el perfil de gent que s'acostava a Càritas demanant ajuda?
La majoria de la gent, quan jo vaig començar a estar aquí, la majoria de la gent eren gent gran, ja, gent vídues o gent que s'havien quedat sols, però d'una certa edat, jubilats i que tampoc arribaven, no? Però això ha fet un tomb completament. Ara la majoria de la gent, ja t'ho he dit, és gent jove. I és bastant trist, tenen fills i és un problema. és aquest el canvi que hi ha hagut, sobretot.
Llegíem aquests dies que parlaven de que un dels canvis que es notava molt també era que ja no venia gent del poble, sinó que moltes vegades qui venia era de pobles del voltant, doncs per no ser conegut, per no passar aquesta vergonya d'anar a Càritas. Us trobeu en aquesta situació?
No. Això no és veritat. Ve molta gent del poble. Jo diria que tothom, tota la gent que ve aquí és gent del poble. Penseu que a nosaltres ens ve la gent que ens deriva l'assistenta social. Nosaltres no som intermediaris. Només podem donar menjar a la gent que l'assistenta social ha valorat que realment ho necessita. I aquesta gent és del poble. No hi ha ningú que no sigui del poble.
Sí, la meva pregunta també era aquesta. Com funciona tot el procés des de que una família demana doncs, ajuda, com dius tu, no? Doncs a l'assistenta social, sí, fins que vosaltres rebeu l'avís, entre cometes, de que heu de donar-los menjar o ajudar-los en el que sigui?
Sí, l'assistenta social valora... La gent s'ha d'acostar a l'assistenta social quan té problemes. I l'assistenta social valora si realment, esclar, valora doncs, els ingressos que té, si és que en té, valora la seva situació familiar, si té família a càrrec, i fa totes aquestes valoracions. Una vegada s'ha fet aquesta valoració i es veu que realment té necessitat de que se li donin aliments, es fan uns llistats que es passen doncs, a la coordinadora que tenim aquí, la Begoña La Saosa, i aquesta coordinadora és la que gestiona, tal com se li ha dit a través de l'assistenta, si se li ha de donar menjar una vegada al mes o dues vegades al mes, segons les necessitats que tingui. I nosaltres quan tenim aquesta valoració i quan tenim aquest ok de l'assistenta, repartim els aliments en funció d'això.
I com es distribueixen els packs de menjar o les cistelles de menjar?
A tothom, bàsicament, se li dona el mateix. Va haver-hi un temps en què deixàvem que la gent agafés el que li feia falta, però això vam veure que no funcionava. Llavors som els voluntaris, els que quan venen aquí se'ls dona de lo que tenim una part de cada cosa. No, hi ha llaunes, hi ha ous... El que passa és que també és veritat que coses fresques no n'hi ha, i aquestes coses fresques s'han de comprar. Les comprem bàsicament al supermercat del consum, que és el que col·labora més amb nosaltres i que cada dia ens facilita de menjar fresc, verdures i fruita. I això és el que distribuem, una bossa de cada cosa i doncs, llegums i productes doncs, envasats. No?
Perquè ens fem una idea, a Castellà del Vallès, quanta gent forma part ara del programa d'ajuda de Càritas?
Unes 240 famílies.
Molt bé, molt bé. I parlant d'una mica del gran recapte que es va donar aquest cap de setmana, com es tracta tot el menjar que es recull? És a dir, quin és el procés des de que es recull al supermercat fins que arriba a les famílies?
Bé, doncs aquests aliments que es recullen a través d'unes banyeres d'aquestes que van amb traspalet arriben aquí, al magatzem, i en el magatzem doncs, el classifiquem, ho posem a les estanteries en funció de la data de caducitat i ja està, i forma part del lot que tenim en general, que entre el que ens facilita el banc d'aliments i el que hem de comprar, doncs amb això doncs, anem fent, sempre amb criteris de data de caducitat.
Deies que no es podien recollir, en aquest cas en el gran recapte, aliments frescos. A part d'això, quins determinats tipus d'aliments són els que més es necessiten?
Bàsicament l'oli és un dels productes que més es necessiten, perquè és un producte car i que la gent té dificultats per accedir-hi. Clar, també donem oli de girassol, però aquest és un dels productes que es necessiten més. I després la llet, els ous, que d'això no arribem mai a cobrir les necessitats al llarg de l'any i se n'ha de comprar. Això ho hem de comprar doncs, amb els diners de la subvenció de l'Ajuntament, que també és un problema, perquè quan arriba la subvenció ja s'acaba l'any i clar, sempre d'un any per l'altre, doncs, abans no arriben els diners, hem de fer mans i mànigues per comprar aquestes coses que són necessàries.
Perquè...
I bé, doncs...
Perdó.
Digues.
No, que dic, de tot el que dona Càritas prové del Gran Recapte?
No, prové del Banc d'Aliments, periòdicament ens van portant coses, cada vegada menys coses, perquè el Banc d'Aliments cada vegada té menys coses, però del Gran Recapte i bé de les coses que nosaltres comprem perquè puguem arribar a cobrir les necessitats de l'any. Gairebé cada any ens hem d'ajustar i a vegades doncs, tenim saldos negatius, poc, però bueno, ho anem ajustant com podem.
Perquè al llarg de l'any teniu calculat quants aliments arribeu a distribuir, quina quantitat, quants quilos?
Ara mateix no tinc aquesta dada, però déu-n'hi-do.
A més del menjar, també oferiu altre tipus d'ajuda, no? Com que és roba, material escolar...
Sí, no, bueno, nosaltres aquí a Castellà estem facilitant menjar. Sí que fem, doncs, amb els recursos que tenim i si podem, però generalment podem, fem per Nadal, per aquestes dates, fem algun petit obsequi per les residències, per la gent gran de les residències. I també fem un petit lot de Nadal. Un tall de carn, d'aquests... Com una llonza i aquestes coses doncs que ens preparen les carnisseries que col·laboren i ja està, fem això. I també una altra cosa que fem és per les fills de les famílies que venen a buscar menjar, els hi fem un petit regal d'una joguina de Reis. Preparem les joguines en funció de la seva edat i això ho fem també diguem d'una manera extra.
Et volia comentar també, Ramon, una de les coses que em van sorprendre aquest any és que veu tenir alumnes de diferents instituts i escoles d'aquí del municipi col·laborant en aquest Gran Recapte.
Sí.
La meva pregunta és com d'important és que els joves ajudin per ser conscients d'aquesta problemàtica o d'aquestes necessitats?
És molt important. És molt important perquè ells mateixos veuen doncs, que aquestes coses es fan perquè realment es necessiten i, bueno, i la majoria doncs, són comprensius i entenen la necessitat de que això s'hagi de fer i el que més important, el que és més important és que aquests joves haurien de tenir disponibilitat, jo no sé si quan van a l'institut o quan no, però haurien de tenir disponibilitat per venir a ajudar com a voluntaris. La gent que fem de voluntaris som gent jubilada, quasi bé tota, i cada vegada més gran i cada vegada ens costa més doncs, atendre aquestes necessitats. O sigui que aquests joves és important que vegin això perquè puguin agafar el relleu el més aviat possible.
Perquè tu a una persona que dubta a fer una donació o no quan veu els en recapta o quan a alguna de les altres iniciatives, algú que dubta, què li diries?
Perdona, la pregunta quina és?
Que dic, què li diries a algú que dubta si fer una donació o no?
Que tingui bona sort i que no s'hagi de trobar en aquesta situació mai.
Això
hi ha molta gent que es pensa que, doncs, que tot és fàcil i que tot baixa, no sé si del cel o d'on sigui, però que es pensa en molta gent que, doncs, que no hi ha aquesta necessitat que realment hi ha. I si estàs bé i econòmicament te'n vas sortint, doncs això està molt bé. Però arriba hi ha moments a la vida que tens problemes i que no pots... I és clar, doncs has de comprendre doncs, que si no hi ha solidaritat és un problema greu, perquè aquestes coses les fem nosaltres perquè l'Estat no cobreix aquestes necessitats. L'ideal seria que l'Estat, que l'assistència social cobrís aquestes necessitats, però com que l'Estat no cobreix aquestes necessitats, ho hem de fer nosaltres o qualsevol entitat solidària que col·labori per solucionar aquests problemes.
I per altra banda... Algú que pot estar passant una mala situació econòmica i que no s'atreveix a demanar ajuda pel que dèiem, no? De la vergonya, això.
Sí,
Què li diries?
És que això és molt delicat. Jo conec persones que han passat per aquesta situació i que no gosen i que no han de tenir cap vergonya, perquè són coses que ens poden passar qualsevol de nosaltres. Llavors han d'anar a l'assistenta social, explicar quina és la seva situació... I sense cap problema poden venir a recollir aliments. És un problema que molta gent pot tenir, sobretot, com dèiem, doncs cada vegada doncs, hi ha més gent que ho necessita i hi ha gent que sí, que té una mica de prejudici, doncs de que és una llàstima que li passi això, però bueno, nosaltres això ho comprenem perfectament, perquè de situacions difícils n'hem passat tots poc o molt. I per tant, doncs, no n'haurien de tenir cap de problema ni de prejudici en aquest sentit.
Doncs Ramon, digues. Moltíssimes gràcies per la tasca que feu, per l'ajuda que oferiu a aquestes 200 famílies. Esperem que en els pròxims anys no haguem de parlar perquè sigui perquè s'ha solucionat el tema i no hi ha famílies que necessitin ajuda.
No, esperem que sigui així.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda. Vagi bé.
Doncs ja ho veus, Carme, aquesta és la situació que es viu a Castellar del Vallès a través de Càritas i d'aquest gran recapte d'aliments que es va donar aquest passat cap de setmana i que crec que no és només a Castellar del Vallès, sinó que a la resta de Catalunya on es pateix aquesta davallada.
Efectivament, és una radiografia més generalitzada i que afecta doncs, bona part del país. Gràcies, Oriol, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passa un minut i mig de 4:45 de la tarda i és el moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Quirze Casablanques, que és graduat en Humanitats i ens espera a Sabadell. Quirze, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem l'Adrià Travé, estudiant de Ciències Polítiques. El tenim al Prat. Adrià, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I la Maribel Cayuelas és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat i la tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Molt bé, doncs abordem un tema d'actualitat que no deixa de ser... Ha estat notícia, però no deixa de ser curiós perquè ens fa replantejar doncs, algunes qüestions. La primera pregunta que us volia fer és, vosaltres viviu en comunitat?
Comunitat? Jo sí.
Sí, Adrià, també?
Sí, també tinc la sort.
Bé, doncs per tant podeu parlar amb coneixement de causa, com a mínim podeu contrastar la situació o les experiències de cadascun de vosaltres. Deia que és un tema d'actualitat i ha estat notícia perquè s'han produït estafes en comunitats de veïns, en municipis com Viladecans, Gavà i també a Rubí, unes quantes comunitats que han denunciat els seus administradors doncs, per estafes, perquè s'han fet amb uns diners que pertanyien a aquestes comunitats. Clar, l'alerta salta quan es troben aquests casos i veuen que els veïns han quedat una mà al davant i una altra al darrere. I això ens fa plantejar-nos fins a quin punt els propis veïns de les nostres comunitats doncs, ens preocupem, ens interessem, seguim, estem al cas del que, de la gestió del que seria doncs, la nostra comunitat. A vosaltres aquests casos que s'han produït us han sorprès? Què és el primer que us ha provocat? Quirze.
Mira, a mi, quina barra, no? Vull dir, aviam, a mi el que em fa donar compte que és que et refies d'un professional i és un professional entre cometes. És un aprofitat, hòstia, vull dir, això, bueno, és que no sé com qualificar-ho, vull dir, és de tenir una barra, vull dir, administrar una comunitat i quedar-se els diners, no? Vull dir, i deixar la comunitat en boles, ja t'apanyaràs. A veure, col·legiats, bueno, doncs sí, però O sigui, ha de ser exigència que l'administrador d'una comunitat sigui col·legiat, però per altra banda pensa que segons com vagin les coses li podrà ser un ús a la cua, saps? Vull dir, la sort és que els col·legiats, el col·legi d'administrador de propietats sí. Té una assegurança perquè cobreix aquests casos, que també hi ha, vaja, que també haver de tenir una assegurança per aquests casos, no? Perquè vingui un barrut et fotre tots els calés, no?
Vinga, anem, seguim la ronda. Adrià, a tu què t'ha semblat aquesta situació?
Home, jo penso que a tothom em sembla sorprenent en primera instància. Bueno, això també dependrà una miqueta de com de civil siguin les comunitats en què visquem cadascú, però m'ha fet pensar en una reflexió que vaig tenir fa un parell de dies amb un company, que és que a vegades quan participes, sobretot, bueno, jo que sóc una persona més aviat jove, quan participes d'associacions juvenils, hi ha vegades que has de seguir com tots uns procediments estatutaris del que diu el codi intern de l'associació, etc, que hi ha algunes persones que han entrat i m'han dit, bueno, això, tot aquest com protocol, a mi em sembla un tant farragós i com ho podria estalviar. Però, al cap i a la fi, això és precisament el que no ens permet salvaguardar els drets iguals de totes les membres d'aquesta associació. I per això jo el que incentivo sempre és a participar de les reunions de les comunitats de veïns, perquè doncs, aquests codis interns, no, que les regeixen és precisament el que salvaguarda que totes puguem dir la nostra, que podem fer el seguiment de la rendició de comptes d'aquests professionals que haurien d'estar al capdavant i doncs, que no ens la colin, vaja, com ha passat en aquests casos. És a dir, també hem de tenir aquesta iniciativa interna i no deixar les reunions passar.
Molt d'acord, Adrià, molt d'acord amb tu.
Maribel?
Ai, mira, ara quedaré malament, però les reunions de comunitats, la veritat, és que són mandroses d'anar-hi, però bueno, sí, clar, sí. Hi anem. Jo el que em preguntava, quan va sortir tot això, dic, però a veure... Però qui els controla, els administradors de finques? Doncs clar, resulta que els controla la Junta de Veïns que els contracta. Però qui són la Junta de Veïns? Doncs tu, jo, qui sigui, que li toca ser el president. Sí. Tu vas a preguntar si està col·legiat. És que em sembla... Ara sí, esclar, ara tothom ho preguntarem. Però és d'aquelles coses que ho dones per fet o que sé, és que m'hi penses i resulta que és importantíssim, no? Després, esclar, jo que soc molt gran, he viscut èpoques en què no teníem ningú que ens ho portés això. No teníem un administrador i ens havia tocat ser president d'escala. Sí. Escolta, molt farragós, eh? Anar pis per pis, a cobrar les quotes, controlar les despeses. Clar, pues perfecte, agafes un administrador i l'únic que has de fer és pues, un cop al mes o quan sigui fer la reunió i posar-te al dia del que passa, l'administrador et diu com va i si hi ha alguna cosa extra, unes obres, l'ascensor que no funciona, el que sigui, bueno, pues et poses d'acord i ja està. Vull dir que en principi no hauria de ser una cosa problemàtica perquè, que, no sé, un veïnat tampoc és una empresa milionària, no? I resulta que, mira, aquests s'ho embutxaquen.
Sí, home, clar, aprofitant el descuit dels veïns, dic descuit per no dir que la falta d'interès, perquè, de fet, és delegar les nostres responsabilitats com a veïns en aquest gestor que ens ha de gestionar els comptes de la comunitat i tot el que suposa administrar tot això.
Però aquest gestor ja ve un cop al mes o quan es fa la reunió de veïns i t'explica tot, et dona tots els rebuts, tots els comptes, tot el que ha fet, tot el que, com va tot, i ja està, ja hi ha un control general de tota la Junta, de tots els veïns, no només del president.
Clar, però és quan... que nosaltres tenim una responsabilitat encara que tinguem un administrador de la, claro. De la nostra finca. El que passa és que si pensem que ja ens estan fent la feina i donem per suposat que l'estan fent bé o l'estan fent de bona fe i sense posar el nas a veure què passa, doncs passen aquestes coses, no?
Jo no sé en altres escales, però aquí puntualment venia a les reunions de les juntes de veïns i ell donava compte de tot el que havia fet, és a dir, que sí que teníem un control. Bueno, tenim un control,
A no ser que digui he pagat això, he pagat allò, he pagat allò, i que ningú de nosaltres, efectivament, entri en el compte de la comunitat i vegi com està. Això potser sí que tens raó.
Qui hi havia que volia apuntar alguna cosa? No sé si era el Quirze?
Sí, és que, a veure, a les reunions de veïns s'han de fer preguntetes.
Clar.
No t'has de quedar amb aquell tabú que el que vas, i au. No, escolta, perdona, i això com ho has fet? I això per què? I això no es podria fer d'una altra manera? I has mirat a veure si hi ha algun banc que no ens cobri tantes comissions? S'han de fer preguntes. O si no, perquè s'hi va a les juntes de veïns. Llavors és quan sí que realment, si no en participes, se't fan farragoses perquè, bueno, que he vingut a fer jo aquí. Però les preguntetes són la base del tema,
Al cap i a la fi són els propietaris, els veïns d'aquella comunitat, els que decideixen.
Exacte. I de nosaltres, o sigui, els propietaris, em referia quan dic nosaltres perquè se m'ha començat a preguntar si visc en una comunitat, no?
Sí.
Els propietaris de la comunitat som el client. Per tant, el client ha d'exigir.
Sí.
Com el client de l'administrador de finques. Per tant, el client ha d'exigir.
Però abans deia la Maribel, i si hi anem... O sigui, de quina manera hem de comprovar... O sigui, ens en refiem que són professionals, que són gestors i que saben el que fan. A veure, que el president de la comunitat, que és el que normalment està en comunicació directa amb aquest gestor...
Sí.
Pot fer una comprovació ben fàcil i és o bé se'ls demana directament si són col·legiats, que és el primer que t'haurien de dir, o mostrar-te allà en les seves oficines, no? Agent col·legiat, i si no, es fa una consulta al col·legi per confirmar que efectivament no està de més. No està
sí,
de més.
Sí. Però és que això el professional que fa d'administrador de comunitats de propietaris ja ho hauria d'exhibir, no s'ha d'esperar que li preguntin.
Clar.
Jo crec que això es farà a partir d'ara, perquè mira, per sort tot se n'aprèn.
Sí, clar.
Ara
surten els gats escaldats, no? I tothom
sí, va... Sí, i tant.
Baixarà tothom a les reunions, sí.
Sí.
Però vaja, que emocionalment i econòmicament, ja no cal dir-ho, una estafa d'aquest tipus als veïns podria fins i tot destrutar una mica la convivència dins de la comunitat. Home, o no?
Sí.
Penseu?
Sí, esclar. Esclar, o fins amb més fort si realment ho volem així, no?
Sí, jo no crec, eh? Bueno, sí, no m'he trobat, però jo crec que no, que... De fet, això també és que és una qüestió penal. Vull dir, has tingut la mala sort d'anar a petar amb un delinqüent. Vull dir, i per tant, això pot passar amb qualsevol altra transacció econòmica que tinguis amb algú que tu creus, doncs, que és de bona fe i que és un professional, i mira, escolta, no sé, és un estafador, bueno, hauríem de dir presumpte estafador, perquè ara que dic això de la qüestió penal...
Mm.
Però, no sé, jo la veritat és que aquestes qüestions de les reunions de veïns, bueno, jo no sé, la veritat s'allarguen molt, com a mínim a la meva. No s'acaben mai. I quan ja penses que s'ha acabat, que surt algun tema recurrent, que sempre és el mateix, que l'escala està bruta, i allò s'allarga. I per això a vegades també és que són molt pesadets, els mateixos veïns, i això que jo, per sort, estic en una escala que tot ens ha venit molt i no hi ha conflictes, ni hi ha... Però sí que veritat, que arriba un moment que dius, ostres, les fan a les 8 de la nit, i dius, ostres, que jo ja vull pujar a casa a sopar.
La Maribel està compartint la seva experiència com a membre de la seva comunitat. Jo no sé quines han estat les vostres, Adrià i Quirze.
Jo espero que no l'estiguin escoltant les nostres comunitats de veïnes. Espero que sí, però que no estiguin prenent nota. Sí que és veritat que és que el Conferragós, no direm que no, però que això no li resta realment la responsabilitat que tenen aquestes reunions i aquesta tasca. I trobo alhora que potser som una cultura que té certa... que no tractem amb suficient respecte al risc com ho fan altres cultures del nord d'Europa, etc. En sentit que a vegades quan ens arrisquem, sigui aquí, doncs no, potser no contractant les millors professionals de, per gestionar la comunitat de veïns o no demanant tota la documentació que cal, quan el risc ens explota, realment s'ho prenem molt malament, com tenim tot el dret a fer-ho, però que sí que és veritat que no fem com potser tot el que hauríem de fer per evitar aquesta situació i simplement deixem anar fent.
Mm. Què és doncs jo sí que espero que ens estiguin escoltant les nostres comunitats, perquè si no, perquè estem fent ràdio, si no. No, però cert, estic d'acord. Estic d'acord amb el que ha dit l'Adrià i també estic d'acord amb el que ha dit la Maribel, que, a veure, aquest tema recurrent, del veí recurrent, acaba fent-se molt pesat, eh? Però, bueno.
Sí, però gent pesada ja a les comunitats de veïns, al carrer, a tot arreu.
I escolteu una cosa, els càrrecs, perquè hi ha càrrecs en les comunitats, una cosa és el gestor, no?, el que ens fa la feina bruta, però després hi ha aquesta connexió que hi ha entre el president i els vocals de les comunitats. En les vostres, com ho feu? Són càrrecs rotatius que toca cada cert temps? O...
Sí.
Sí?
A la meva sí.
I, però, a la meva. I a qui s'escaqueja?
Sí.
També, no?
Sí, sí. Sí, sí. Jo, a veure, jo una vegada em van mirar de cua d'ull, però davant d'un que s'escaquejava, jo vaig dir, quan em torni a tocar, com que hi haurà el torn d'aquest senyor que no ho ha volgut fer, jo ho faré dues vegades, però una la voldré cobrar, perquè com que li tocava amb un altre, no tinc per què fer-ho de forma gratuïta. És que, esclar, molt maco dir, jo no ho vull ser, saps?
Ja.
Però llavors haurà de fer un altre, que no li toca.
I llavors, en aquests casos, és possible que justament aquest veí que no vol assumir la seva responsabilitat sigui el més crític amb el que es fa?
Sí.
Pot passar, no?
Sí, és molt possible. En el cas que dic jo no passava això, però sí, pot ser. Mm. Pot ser que em passi. Mm.
Bé, doncs ens hem trobat amb aquesta realitat, parlant d'aquestes estafes que s'han fet en aquestes comunitats de veïns i que ara posarà a tothom en alerta, no? Vigilant una mica més i intentant no descuidar el que fan amb els nostres diners i amb casa nostra, amb el nostre espai de convivència. Ens n'anem a un altre tema bastant més desagradable.
Sí,
perquè ahir vam poder fer un titular d'aquests safaris a Sarajevo que posen els pèls de punta quan de sobte et trobes amb una notícia com aquesta, que hi ha qui paga per anar a matar gent en una situació de guerra. Això ja és el colmo, això és pornografia dura, però duríssima. Quina ha estat la vostra primera reacció en conèixer aquesta notícia?
La vergonya. Mira, a mi em fa vergonya no pensar que hi ha humans com jo que foten això, saps?
No.
Sí, jo deia que jo de moment vaig pensar, això no és veritat, això és un fake, perquè és que em sembla tan impossible, que clar, després he vist que sí, però la primera reacció va ser, bueno, no pot ser, això que en diuen safari de la mort, que anaven d'Itàlia fins a Bòsnia a posar-se dalt d'un turó i disparar, però a sobre pagant diners.
Sí.
Clar, la pregunta que em vaig fer és, però bueno, i qui cobrava aquests diners? Qui els hi cobrava per deixar-los? Vull dir, un negoci? No ho acabo de veure, no sé, ja deien que l'home és un llop per l'home i amb aquestes, davant d'aquestes situacions dius, és veritat.
Això es deia, es va començar a dir 3 segles abans de la nostra era, vull dir, fot més de 2.000 anys que es diu, sí, això.
Doncs pues no hem canviat gaire,
No, per descomptat, continuem igual.
De fet, hi havia grups organitzadors, ara et dono pas, Adrià, hi havia els grups organitzadors que feien, diríem, organitzaven aquestes sortides, amb gent que provenia de diferents països, no només italians. Sembla que també hi hauria francesos, nord-americans, canadencs, russos i fins i tot alguns espanyols. I que qui organitzava tot això eren els propis franctiradors serbis. O sigui, deurien pensar, mira, ens ajudaran a fer la feina i a sobre ens embutxacarem uns diners.
Mm-hmm. I no pocs, pel que es veu, eh?
Home, clar, aprofitaven precisament gent amb recursos, no? Adinerats, rics.
Mm-hmm. Ens funcionen com màfies, no?
Sí, sí.
És el que passa quan tens la paraula davant la paraula enemic, que ja no és una persona, és el que passava amb els nazis i els jueus, no? Queden deshumanitzats. O sigui, ja no estàs disparant a una persona, estàs disparant a algú que no és ni persona. Per què? Perquè no és servi, no? No sé, a mi, la veritat, mira, vols que et digui què vaig pensar? Vaig pensar que l'únic positiu és saber que els militars en el seu moment, aquells com es deien, el Radovan Karadzki i l'altre, que no sé ni com es deia,
Mali, sí.
Que són a la presó perpètua per fins de guerra.
Sí, però a la presó, perdona, que és que t'interrompeixo perquè és que...
No, a
la presó se'ls deuen estar respectant els drets humans que ells no han respectat. Això és molt emprenyador, eh?
No, els criminals són ells, no nosaltres, tu. Nosaltres no ens hem de tornar com ells, jo amb això no.
No, evidentment.
No comparteixo.
Tot un debat de la reciprocitat i de l'ui per ui, sí.
Sí, és que, a veure, he començat a dir que el sentiment a l'enterar-me'n d'això és de vergonya,
sí,
vull dir,
sí,
és per això que se m'escalfa la boca.
Malauradament, no em va agafar tant de lluny, i és que quan vaig llegir aquesta notícia em va fer pensar precisament en algunes de les imatges d'aquests últims 2 anys que hem vist de ciutadans a l'Israel, anant a certs paisatges a veure i contemplar bombardejos a la franja de Gaza i a la població palestina. És a dir, tampoc no és que algú que ens agafi pas de lluny. I jo, de fet, compartiré que a l'escola pública que no vaig jo de petit estava al carrer de Sarajevo i era quelcom que em sobtava, no?, de petit dir, no sé pas què pinta aquí Sarajevo al Prat de Llobregat. I que va ser algo pues, que entenc que va deure ser molt, molt, molt traumàtica.
Va ser una guerra molt, molt cruenta. Estem parlant del 1992, quan aquí a Barcelona estàvem amb uns Jocs Olímpics, fins al 95, una guerra duríssima, que encara ara... I és que penses, això passava aquí, pràcticament a tocar de casa, estava passant a Europa...
Quan a Europa hi ha una Unió Europea que en embrió es va crear per evitar que hi haguessin guerres a Europa. De nassos, eh?
Sí, sí, doncs aquesta...
I aquesta Unió Europea s'ho va estar mirant durant aquests anys, eh?
Exacte.
Vull dir que, bueno,
I que ara descobrim al cap dels anys, perquè ja ha plogut... Que es produïssin aquestes situacions, el mínim que caldria esperar és que doncs, aquí s'hi posessin, com ha fet la Fiscalia de Milà, a investigar aquest delicte i intentar doncs, trobar aquestes persones que per passar una bona estona i amb poder suficient doncs, pagaven per anar a satisfer no sé quina necessitat.
Sí, no, jo no la veig clara, la necessitat, eh?
No, no.
Jo em diverteixo en coses més senzilles, eh?
Sí, clar, però és que precisament, o sigui, jo no sé la importància que li estaven donant a la vida d'una persona quan es veien amb la capacitat o el dret, o no sé de quina manera ho analitzaven, de poder disposar de la vida d'una... o acabar amb la vida d'una persona a canvi de diners.
Jo quan vaig llegir la notícia va haver un moment que és que em venien llàgrimes als ulls perquè deia que si mataven un nen era més car.
Era més car, sí.
Més. O sigui, és que, no sé, és clar, arriba un moment que dius, bueno, perquè què som, l'espècie humana, el gènere humà, què estem fets, què ens passa?
No, que per una banda... Aquest sentit,
són capaços aquest sentit, comparteixo, de ser solidaris.
Comparteixo el sentiment de la companya de cert consol de saber que els màxims responsables doncs, van ser tractats pel dret internacional i esperar que haguem après d'aquesta lliçó realment fosca i que potser no en parlem massa de la història recent de l'humanitat i que l'apliquem també avui dia quan tenim dues guerres, una en una frontera a Europa i l'altra a l'altre costat del Mediterrani, on no sembla que anem a aplicar el dret internacional i de fet no s'està aplicant actualment el dret internacional. O sigui, també ens hem d'aferrar a aquest exemple que ja es va mostrar tard, potser, però que es va mostrar en aquest conflicte perquè no torni a passar mai arreu del món.
De totes formes, a mi tot això, en certa manera, o sigui, una mica em consola el fet que, bueno, un company, i més que company amic meu, que és docent, mentre va durar aquesta guerra tan trista a la Terra, a la guerra dels Balcans, ell és docent i les cèlebres vacances llargues dels docents, ell agafava el cotxe i se n'anava a Bòsnia a ajudar. Vull dir, mira, això en certa manera em consola de pensar que hi ha part de la humanitat que és bona, saps?
I quantes criatures vam acollir a Catalunya precisament
per... Bueno, és que aquest els portava amb el cotxe, omplia el cotxe i els portava cap aquí.
Sí, sí.
Amb problemes a les fronteres, perquè va estar empresonat per tràfic de persones. El que passa és que es va demostrar que ell no havia fet cap mal i el van deixar anar en 3 dies, però vull dir que va estar 3 dies a la presó, perquè el van enganxar amb un cotxe ple de nens.
Bé, no sé, potser fins i tot ens podríem preguntar que quina part de responsabilitat tenim com a societat, no? Quan veiem que hi ha episodis d'aquesta dimensió. No sé fins on arribarem. Afortunadament, doncs, a la societat hi ha moltes altres persones que no són exactament com aquest exemple que ara estem posant. Afortunadament. Molt bé, doncs arribem al final de la tertúlia d'avui. Maribel, Adrià, Quirze, espero que passeu un bon cap de setmana.
I tota la setmana, que la passeu bé.
Igualment.
Que
vagi molt bé, gràcies.
Una abraçada a tots.
Adéu-siau.
Bona tarda, adéu-siau.
FM Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
No fos cas que hi sortim amb els ulls tancats. De tan contents hem brindat esmorzant, aquest somriure es mereix un plat de tall. Per tu, per mi, pels dos, pels que no hi són, hi ha camp per cor.